tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat. Saludem, com sempre, el Jordi. Jordi, avui anem justets de veu, Bec?
Sí, estic una mica constipat i bé.
Bueno, encara ho salvarem, això,
sí?
Eh? Sí, encara ho salvarem. Jordi, avui aprofitem en primer lloc per felicitar a totes les dones, és 8M, però a banda d'això ens centrarem en el món de la informàtica, tot i que tenim una setmana relativament tranquil·la. Estem amb la ressaca del Mobile, s'ha acabat el Mobile, i estem més tranquils.
Sí, bueno, tot i això tenim coses que explicar sobre el Mobile, però bueno, la majoria de coses ja les novetats les vam explicar la setmana passada.
De fet, avui només farem una mica de balança amb xifres del Mobile i del que parlarem serà d'intel·ligència artificial i parlarem d'altres coses, eh? Bé, doncs vinga, va, entrem directament en matèria, amb energia i, per cert, avui la música ens la portarà un DJ productor anomenat SHMN, així, tot junt, les lletres juntes si el voleu buscar, i arriba des d'Ucraïna. Amb ell comencem parlant, com dèiem, només pinzellada del Mobile World Congress. Per què? Perquè un cop tancada la fira, va tancar després de que nosaltres féssim l'edició de la setmana passada del programa, i us han d'explicar que diuen que ha superat les expectatives. Ha tancat portes amb 88.500 visitants i l'organització n'espera uns 80.000, o sigui que, bueno, passem d'expectatives.
Sí, ha superat les expectatives per poquet, però les ha superat. I a part d'aquests visitants, 88.500, diguem que la fira ha acollit congressistes de 202 països i de diferents territoris, 2.400 expositors i més d'un miler de ponents i líders empresarials. Tot i això, aquestes xifres estan lluny encara de les xifres de la pandèmia, on es passava els 100.000 visitants.
Sí, de fet, recordem que abans de la pandèmia superava els 100.000 visitants. Tot i això, l'organització està contenta perquè suposo que, Jordi, miren una mica també al voltant, a les altres fires que hi ha, que tampoc no, el tema de fires no està molt brillant últimament.
Sí, evidentment, la pandèmia va afectar molt a tot el que és les fires presencials, bàsicament les va limitar i anul·lar la majoria. I, bueno, diguem que costa una mica la recuperació ara de que la gent torna a les fires de manera presencial i tan massivament, no, com si anava abans.
Doncs, a banda d'això, parlem d'impacte econòmic. Diu que superarem els 350 milions d'euros i també de participants a la fira, perquè ens diuen que un 56% provenien de sectors adjacents a l'ecosistema mòbil. O sigui que no només hi ha mòbils al Mobile, sinó que un 56% d'expositors eren de coses que poden tindre a veure amb els mòbils, però que no eren directament mòbils.
Sí, i bàsicament també asseguren que, bueno, moltes companyies han fet molts negocis, més de 10.000 reunions de networking, entre moltes altres esdeveniments, reunions, negocis que s'han tancat. Realment és una fira que també aporta més de 350 milions d'euros a la ciutat de Barcelona.
També és curiós que diuen que més de la meitat dels participants eren de nivell directiu o superior, o sigui que era la fira dels CEOs, eh?
Sí.
No era la fira dels treballadors rasos.
No.
Bueno, així ha acabat el Mobile, ens expliquen ja moltes més xifres i de fet també recordeu que a dins del Mobile hi ha un altre apartat que és el Congrés de les Startups.
Sí, el 4YFN, on hi ha hagut més de 800 expositors i s'han presentat 375 ponents. I s'ha fet més de 250 sessions per mostrar projectes empresarials. Diguem que, bueno, que també paral·lelament amb aquesta fira del Mobile se celebra sempre aquesta de Startups, que també té força èxit.
Sí, no només de grans marques viu la fira del Mobile, sinó que també hi ha gent que comença a emprendre justament ara.
Sí, sí.
Doncs aquest ha estat una mica el balanç de la fira del Mobile, com dèiem, una fira que a grans trets el resum és el que has fet tu al principi. Ha anat bé, ha superat el que es preveia, però no ha sigut econòmicament ni a nombre d'usuaris com abans de la pandèmia encara.
Sí, bueno, diguem que tothom ha quedat content, que això és bo. Recorda una mica, no, a les eleccions, quan els polítics acaben les eleccions, que tothom guanya, no? I, pues, bueno, una mica sembla això, que tothom ha quedat content i, bueno, tot i no superar les xifres d'abans de la pandèmia, han sigut bones.
De fet, aquesta valoració que us han fet és la que fan des de l'organització del Mobile World Congress, la GSMA. Però si mireu altres valoracions, des del sindicat del taxi fins a hotels, tothom està content.
Sí, al final són molts diners que aporta la ciutat.
Va, i abans de marxar del mobile us volem fer una pinzellada, una... Bueno, sempre hi ha d'haver alguna nota curiosa, i la nota curiosa aquest any, i que encara porta una mica de cua, ha estat per Huawei. Sembla que tenen la negra. Per què? Perquè els han acusat de rastrejar els visitants del seu stand.
Sí, és una notícia, bueno, al final hi ha aquella dita, no?, que si tant el riu suena, sembla ser que hi ha alguna cosa, però al final potser sí que tant acusar a Estats Units a Huawei d'espionatge, potser sí que realment fan espionatge. I és que molts usuaris que van visitar l'estand de Huawei a la Fira de Barcelona, el Mobile World Congress, l'han acusat a la companyia de que els estaven rastrejant.
Mm-hmm. De fet, el vicepresident sènior d'Europa de Nokia ha explicat que ell li va donaven unes acreditacions a l'entrar a l'estand, una espècie d'aparellets, uns xips... bueno, no se sabia que eren uns xips, eren unes acreditacions, però és que ell ho ha desarmat i es veu que a dins d'aquestes acreditacions hi havia uns xips.
Uns xips rastrejadors.
Clar, i aquí és on apareix la bomba. Per què? Perquè ara més gent ha dit que sí i que, bueno, es veu que un cop desmuntat aquest xip hi havia, o aquesta acreditació, a dins hi havia un xip de radiofreqüència
i Bluetooth,
i un altre de Bluetooth. O sigui que sí, directament, bueno, cada vegada que tu arribaves a l'estand de Nokia et donaven una identificació per poder entrar, sense això no podies entrar a l'estand, i a partir d'aquell moment estàs rastrejat.
Sí, bàsicament és rastrejar l'hora de pas, el temps de permanència, la ubicació en temps real dels usuaris dins de l'estand, una mica tot el que es fa.
Doncs, de moment, Huawei ho ha reconegut, ha dit que aquesta... que és veritat, que ho havien fet, però que només pel seu estant, que volien això, Jordi, justament el que has dit, però que clar, que diu que això s'havia de tornar quan sorties de l'estant, o sigui, ho havies de portar només mentre eres a dins de l'estant, tot i que sembla que hi ha gent que s'ho ha portat, i que clar, només el rastrejarem mentre eres voltant per dins de l'estant.
Sí, tot i això, l'associació encarregada d'organitzar el Mobile World Congress a Barcelona, la GSMA, ha pres nota i s'ha pres amb serietat aquestes acusacions i diu que investigaran els fets.
Doncs,
veurem com acaba.
Veurem com acaba. Jordi, en principi amb un xip Bluetooth i amb un RFI no pots anar seguint molt a la gent, en principi, a no ser que hagin connectat aquell Bluetooth d'alguna manera al mòbil. Si la gent l'ha de deixar a l'estand, només haurien set rastrejants mentre eren a l'estand, però bueno, fins a quin punt també volen ser rastrejats sense que ho sapiguem.
Sí, sí, bueno, veurem com acaba tot, però no sé, realment és preocupant, no?, una mica.
Doncs era això, simplement, per entrar a l'estand de Huawei t'havies identificat donant una targeteta i es veu que amb aquesta targeteta sabien quanta estona miraves cada cosa i què feies. Potser sí que al final tindrà raó algú que diu que els de Huawei els agrada això de tafanejar que fa la
sí,
gent,
sí.
Veurem com acaba tot plegat i si en sabem més ja us ho explicarem. Deixem enrere el mobile i anem a parlar d'OpenAI i de la seva intel·ligència artificial, que ha arribat com una bomba i hem de parlar quasi bé cada setmana de la intel·ligència artificial. Avui us volem explicar diverses coses. La primera d'elles que us explicarem és que Bing Chat, amb la tecnologia d'OpenAI, s'integrarà immediatament a Windows 11.
Sí, com a mínim és una bona notícia per tots els que cada dia, no, aneu a la pàgina de ChatGPT a utilitzar aquesta intel·ligència artificial. Bàsicament una bona notícia per això, perquè diguem que el mateix Windows 11 ja integrarà el Bing Chat, que bàsicament és el mateix ChatGPT que podeu anar a consultar a la pàgina web.
Doncs va arribar a les seues primeres aplicacions de comunicació, després va arribar al cercador, arriba una aplicació per a mòbils i ara directament ja al Windows 11.
Sí, recordem tot i això que si alguns usuaris encara no ho ha pogut provar és normal. Bàsicament, aquesta aplicació, el Bing Chat, només està obert a uns usuaris limitats. Només pots entrar a partir d'invitació per part de Microsoft, però que tot i això Microsoft va acceptant peticions. Per tant, heu d'anar a la pàgina de Bing i simplement sol·licitar una invitació.
Mm-hmm. Doncs ja ho sabeu, si voleu fer anar, heu de sol·licitar invitació, però pel passos que porta i sembla que tal com ho estan desenvolupant, aviat serà oberta a tothom i ho trobarem fins i tot al mateix Windows. Serà
sí.
Habitual parlar amb intel·ligències artificials fins i tot amb el nostre sistema operatiu.
Sí, sí.
I una de les problemàtiques que teníem fins ara amb la intel·ligència artificial és que a vegades potser les respostes no acabaven de tenir el to que buscàvem. Quan parlem amb una persona, sempre que parlem amb una persona diem és que aquell a vegades em fa unes respostes una mica que sembla que sigui de la broma o això, no? Perquè tothom no deixa de tindre la seva personalitat pròpia per molt que sàpigui d'un tema quan et dona una resposta. Doncs Bing també, o el Bing Chat, a través de la intel·ligència d'OpenAI també tenia la seva personalitat i a vegades no s'adaptava al que volíem. Ara podrem canviar aquesta personalitat. I és que ens donaran tres opcions a l'hora d'obtenir o d'enraonar i obtenir respostes amb la intel·ligència d'OpenAI a través de Bing.
Sí, bàsicament és una funcionalitat nova que li podrem trobar amb aquestes intel·ligències artificials, a les d'OpenAI, i bàsicament les noves funcionalitats que li podrem demanar amb aquestes IAs són el to. Un to més creatiu, un to més equilibrat o un to més precís.
A grans trets, Jordi, si busquem una resposta, pel que ens expliquen, la part creativa ens donarien respostes que siguessin més originals i imaginatives, una mica més enfocades a l'entreteniment. I tenim a l'altre extrem, tenim les que serien les equilibrades.
Sí.
No, les equilibrades serien al mig, les precises, perdó.
Sí, les precises ens donaran o comptar amb respostes més concises, precises i irrellevants.
Doncs ara tindrem una mica de respostes al nostre gust. És allò, li podrem dir, escolta, posa't seriós, que aquesta resposta que m'has donat no em sembla prou sèria, no?
Sí, sí, sí.
Quasi bé com enraonar amb una persona, Jordi.
Sí, sí, realment veurem fins a on poden arribar aquestes IAs.
I sembla que hi ha molta gent que no es vol perdre aquest tren i, per exemple, Salesforce ha arribat a un acord amb OpenAI també per integrar ChatGPT a Slack.
Sí, sí, no sé si aquesta companyia OpenAI serà la nova Google del segle XXI, perquè al ritme que va veurem com acaba tot plegat. I és que, bueno, una de les aplicacions avui en dia més utilitzades de missatgeria, com són el Slack, una aplicació que recordem que té una versió gratuïta, pues, està feta i realitzada per Salesforce, i la notícia que tenim és que ja tenia un robot d'intel·ligència artificial, però, evidentment, a anys lluny de l'OpenAI de ChatGPT. Doncs pues bé, a partir d'ara ja integrarà també un bot que està basat en ChatGPT.
Recordem que aquest Slack és una aplicació que es fa anar molt a nivell de comunicació empresarial, dins de les empreses, per comunicar diferents departaments, i troben que és afortunat que hi pugui haver aquest chatbot, perquè a vegades per ampliar la feina o per quan el que diem, no? Quan se fa una reunió, allò de que és capaç de treure't els punts concrets més importants, que ho feu automàticament, deu ser molt millor que la seua.
Sí, sí.
Doncs OpenAI, que no cotitza a borsa, però em sembla que si ho fes, les seues accions estarien disparadíssimes, perquè...
Sí, sí, al ritme que van, després de que Microsoft ho està integrant a tots els seus serveis, també els diners que hi han invertit també en OpenAI, en aquest xat, pues, bueno, i ara veiem com també altres grans companyies estan integrant els seus serveis.
Doncs de moment el que dia sembla serà la propera Google. Justament Google, recordem que també va vindre a França a presentar-nos la seva intel·ligència artificial, i que molta gent ha dit que encara no està a l'alçada d'aquesta.
Ni de lluny.
Es van precipitar, potser, o els ha agafat una mica per sorpresa aquesta presentació.
Ha agafat una mica amb calces, que es diu.
Deixem de parlar d'intel·ligències artificials i anem a parlar d'Intel. Per què? Perquè sembla que podria ser ben aviat el més gran competidor de TSMC.
Sí, un important rumor que està circulant en relació d'Intel Foundry Services. Bàsicament anuncien que companyies, o que voldria competir amb companyies com TSMC.
De fet, el que s'ha vist, segons aquest rumor, és que ha fet ja contactes i té contractes per fabricar processadors amb 43 clients potencials.
Sí, bàsicament Intel passaria a ser això, un fabricant de chips, com és actualment una companyia que en parlem moltes vegades, xinesa, que s'anomena TSMC.
De fet, la notícia, Intel ja s'havia fet algunes coses, però era cosa a petita escala. Estaríem parlant d'arribar a un nivell de desenvolupament com per competir directament amb TSMC, eh?
Sí, bàsicament el problema actual que hi ha amb la fabricació de chips, que ens hem trobat sobretot després de la pandèmia, i és que, bueno, falta mà d'obra, i també l'augment de la demanda de fabricació de chips també va saturar el mercat en molts moments. No hi havia chips i, bueno, Intel ja, sota el braç, amb uns contractes de fins a 43 clients potencials, doncs, evidentment, té la potència i les fàbriques per ser competidor d'això, de TSMC, i ser fabricant de chips.
Doncs bona notícia per Intel, potser no tan bona per TSMC, i bona notícia per nosaltres, pels usuaris. Com més fabricants hi haurà, més baixada de preu,
Sí, sí, correcte. Com més fabricants, millor.
Anem a parlar de Redmi i de la manera que, bueno, sembla que ho han fet expressament. Van deixar el moment de glòria a Realme amb la seva càrrega ràpida, i justament acaba el Mobile i ens llancen la bomba. Han llançat un sistema de càrrega ràpida de 300 watts.
Sí, sembla ser que havíem de batejar, no?, com a Realme amb la seva càrrega ràpida més potent del mercat. Us vam explicar que fins i tot amb 90 segons podíem haver carregat un 20% de la bateria. Doncs bé, arriba Xiaomi amb els seus 300 watts de càrrega ràpida per a revolucionar el mercat, també.
Doncs, de moment encara no han vist amb terminals que hagin de sortir a la venda, sinó que el que han fet és agafar un Redmi Note 12 Pro Plus i li han canviat la bateria. Aquest terminal porta una bateria de 5.000 mAh i li han canviat per una de 4.100, a la que han fet certes modificacions per a poder justament ficar aquesta càrrega.
Sí, una càrrega ràpida que bàsicament ens permet cargar-la completa amb només 5 minuts.
5 minuts, aquests 4.100 mAh a tope, i per passar del 0 al 50%, 2 minuts.
Sí. Jordi, us imagineu cargar només amb 5 minuts el mòbil al 100%?
És el que dèiem, eh? Vistes aquests números, algú dirà, home, li han baixat la bateria a 4.100 mAh. És igual, si un moment donat dius és que fluixejo de bateria, no arribaré al vespre, connecta't un parell de minutets i passes del 50 al 100.
Sí, sí.
No sé, Jordi, sembla que el camí és aquest, eh?
Sí, de moment el camí és evident, és aquest. Haurem d'anar tot el dia enxufats i amb càrregues ràpides, cada vegada més potents, però, bueno, arribàvem a aquesta xifra de 300 watts, superant els que havíem vist fins a l'actualitat de 240, que era el màxim que ens havia presentat Realme, doncs realment són xifres espectaculars.
Doncs ara els primers, ja, els següents rumors ja comencen a parlar de que això podria arribar aviat a portàtils i altres dispositius. Recordem que un ordinador portàtil també ens podríem trobar en situacions com aquestes, de que, diguéssim, no m'arriba la càrrega per a treballar tota la resta del dia. És igual, connecto res, una estoneta i tinc l'ordinador portàtil a tope. Perquè
sí, sí.
També aquesta tecnologia, recordem que és una tecnologia associada a la càrrega ràpida i a les bateries, la podem aplicar també a ordinadors, perquè molts ordinadors portàtils no tenen càrregues de 300 watts tampoc.
No, no.
O sigui que imagineu la potència de càrrega que estem parlant per una cosa tan petita com un mòbil. També us parlem de Samsung perquè comença aquest mes mateix, durant un mes, a més, a provar la nova frontissa del Galaxy Z Fold 5. Parlàvem recentment de que volien fer aquest canvi a la frontissa del Fold 5, un terminal plegable que en aquesta propera generació diu que s'havia de plegar molt millor, de fet sense deixar espai quan es plegués. La frontissa es plegava completament la pantalla. El problema és el de sempre, la durabilitat.
Sí, bàsicament no sabíem que la seva resistència seria o quan podria durar aquest plegament, evidentment.
Uh-huh. Doncs el que diferencia a altres generacions anteriors a aquest terminal, al Galaxy Z Fold 5, a aquesta prova que van amb aquesta nova frontissa de pantalla, és que volen fer 40.000 plecs del terminal al dia i durant tot un mes.
Sí,
això abans de treure la venda.
Això abans de treure la venda, cosa que permetrà arribar als 200.000 plecs en tan sols 5 dies.
Doncs suposem que tindran una màquina, una espècie de robot amb un mòbil allí,
no com una personeta el dia.
Sí, sí, perquè si no acabaria mal de canells, eh? Doncs la idea és aquesta. Per què? Per què tenen tant interès? Perquè diu que reduiran substancialment el gruix del terminal si finalment poden aplicar aquesta frontissa, que passarà al voltant de 13-14 mil·límetres, i recordem que aquestes noves frontisses també permeten que la separació entre les dues pantalles sigui nul·la, o sigui que visualment a l'ull no s'apreciï.
Sí, realment prometen molt aquestes noves pantalles plegables de Samsung, que per primer cop, si surt a la venda de seguida, ho veurem als seus Galaxy Z Fold 5, i potser serà el pas definitiu que necessiten els mòbils plegables per a guanyar-se el mercat.
Anem a parlar de la tecnologia Video Super Resolution. Ja n'havíem parlat d'això, d'aquesta tecnologia, us l'havíem presentat potser fa un parell de setmanetes, però ara el que us volem explicar és que Intel està treballant en aquesta tecnologia per a navegadors basats en Chromium.
Sí, fa uns dies ja vam anunciar que Google Chrome s'actualitzava a la seva versió 110, on s'hi havia afegit suport per a Nvidia RTX Video Super Resolution.
Doncs aquesta tecnologia, a grans drets, Jordi, recuperant una mica el que explicàvem, el que fa és que qualsevol vídeo que veguem, que, per exemple, un vídeo estigui a 720, el podem veure com si fos Full HD.
Sí, bàsicament, gràcies a una IA, una intel·ligència artificial, el vídeo es rescala per oferir-nos amb més qualitat.
Algú dirà, home, s'ho està inventant. Sí, s'ho està inventant, però bueno, sí, per això sí, són sí. Les intel·ligències artificials, no?
Omplen els píxels buits amb el que ell creu convenient, però bueno, ho fan bé, eh? Vull dir que realment queden vídeos de molta qualitat.
Doncs el que està fent Intel ara, i perquè parlem de que si ja el Google Chrome ho porta, per què està treballant a integrar-ho en navegadors basats en Chromium? Doncs perquè arribarà per la porta gran, perquè ho integrarà a les seues targetes també dedicades Intel Arc, i a la llarga podria acabar fins i tot a les targetes normals i corrents.
Sí, bàsicament la majoria de processadors de la desena generació i superiors d'Intel doncs ja incorporaran aquesta tecnologia.
Doncs, Jordi, veiem que tampoc qui no s'ha volgut quedar enrere és Microsoft, perquè ha presentat l'Edge Video Super Resolution.
Sí, bàsicament, bueno, com veiem amb els navegadors, cada vegada veiem més vídeos, juguem amb videojocs i, per tant, des d'NVIDIA fins a Intel i ara veiem com Microsoft s'estan apuntant amb aquesta tecnologia que és Video Super Resolution, per això, per mostrar-nos la màxima qualitat de gràfics amb els nostres mòbils, amb els nostres navegadors.
Aquests van un passet per darrere, veiem, a Microsoft, perquè el que han fet és que funcioni amb gràfiques NVIDIA, RTX i AMD Radeon, mentre que Intel ja ens està dient que el Chrome i tots els navegadors basats en Chromium, o sigui que de repercussió acabarà arribant a l'Edge també, hauria de funcionar en qualsevol processador ja.
Sí, recordem a tots els oients que el Microsoft Edge, el navegador de Microsoft, està basat en Chromium, la mateixa base que utilitza Google Chrome.
O sigui que el pas que han fet ara Microsoft ha sigut un pas ràpid per sortir del pas perquè ningú digui, home, m'entorno al Google Chrome perquè és molt millor, però que a la llarga arribarà a tots els navegadors basats en Chromium la capacitat, com dèiem, de reescalar per intel·ligència artificial i, a més, fins i tot en gràfiques que no siguin dedicades.
Sí, sí, per tant, bueno, també amb el Microsoft Edge podem disfrutar d'aquesta Video Super Resolution, d'aquesta tecnologia.
Doncs una manera de veure fins i tot vídeos que tinguem vells, vídeos que han penjat al YouTube que siguin vells i que no tenien prou qualitat o no tenien prou resolució, allò ho iran d'una altra manera.
Sí, sí,
com dèiem, sempre hi haurà qui ho criticarà, hi haurà qui dirà que això no era exactament així, que això s'ho inventen. Bueno, benvinguda sigui la tecnologia i suposem que a la llarga, quan estigui completament implementada, sempre hi ha la manera d'activar i desactivar, si a algú no li agrada. Anem parlant de Twitter també, ho anem fent setmana rere setmana, perquè la xarxa està que crema. Van incorporant novetats cada 2x3 i tantes novetats incorporen que algú la va liar aquesta setmana, perquè un problema de l'API va provocar una caiguda general de la xarxa. O sigui, estan fent canvis gairebé a diària.
Sí, bàsicament és un rumor, no? Bueno, un rumor no, és una notícia que ha corregut com la pólvora i bàsicament va ser això, que Twitter aquesta setmana ha caigut.
Uh-huh. Doncs el que fan són canvis a l'API, però a l'API general, perquè va arribar a afectar fins i tot el funcionament de Twitter i aquest dilluns va deixar de funcionar durant una estona, o sigui, directament des de la pròpia aplicació de Twitter. Va estar una estona caigut. Què ens estan preparant? No ho sabem, però ha de ser algun canvi molt gros perquè caigui tota la xarxa.
Sí, bàsicament va ser provocada per ells mateixos, per uns canvis a la seva API del mateix Twitter, i per tant veurem quins canvis han implementat a la xarxa.
Haurem d'esperar perquè a vegades passa això, eh? A vegades hi ha caigudes, però sempre són, o la mateixa companyia dient que són coses externes. Aquesta vegada diu que no, que han sigut ells mateixos, que estaven fent un canvi i no va acabar de funcionar com esperaven.
Sí, diguem que el senyor Elon Musk va apretar el botó que no tocava.
Mm-hmm. Doncs ha de ser un canvi i un botó molt, molt criminal aquest, ha de ser algo molt radical perquè caigui tota la xarxa fent canvis interns. Veurem quines novetats ens preparen. I també, ja que parlem de notícies una mica més fosques, anem a parlar d'una filtració i tenim més coses per explicar-vos ara d'aquesta secció. La primera és una filtració que suggereix que Microsoft està preparant-se per llançar el Windows 12.
Sí, quan semblava que Microsoft no volia passar més ja del Windows 10, que els sistemes operatius per a ordenadors canviarien i que seria el seu últim sistema, doncs bé, han tret l'11 i ara ja es filtren rumors de que estan preparant el Windows 12.
Doncs aquesta filtració surt per part d'Intel. Bueno, d'algun treballador d'Intel que va penjar el que no tocava a Twitter, tot i que després ho ha esborrat. Eh?
Sí, bàsicament el que s'ha vist per Twitter és drivers preparant-se per al Windows 12. Drivers d'un chipset de plaques bases que és d'Intel, el Z890.
Doncs si a Intel s'hi preparen és que alguna cosa deu sonar. Si seguim una mica com ha anat la progressió de llançaments per part de Microsoft de sistemes operatius, aquest Windows 12 li hauria de tocar l'any 2024, Jordi, o sigui que no falta tant tampoc.
Sí, 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 però ho veurem.
Veurem, perquè si mirem el nombre de gent que té Windows 11, tampoc és tant, eh? Li està costant moltíssim el Windows 11.
Bueno, un dels motius principals és els seus mateixos requeriments. Bàsicament no es vol instal·lar amb un processador més anterior a 2 anys.
Uh-huh. Windows 11, doncs, com dèiem, ve als ordinadors nous, però si teniu ordinadors vells segurament esteu tots treballant en Windows 10, encara els ordinadors que tenen una mica més d'edat. No ens espantem. Ens parlen de Windows 12, però bueno, de moment encara estem fantàsticament amb el nostre Windows 10 i encara li queden actualitzacions per uns dies. Eh?
Sí, sí, i bé que va.
Anem a parlar de TikTok i d'un nou revés per a aquesta xarxa social, perquè ara ens arriba aquest revés des dels Estats Units perquè ens expliquen que s'està començant la tramitació d'una nova llei que permetria prohibir TikTok no només a organismes governamentals i tot això que ens havien explicat fins ara, sinó a tot el país.
Sí, bàsicament això ho ha anunciat el Comitè d'Afers Estrangers dels Estats Units i ha votat a favor d'una llei que s'anomena Data Deterring America Technology Adversaries, que ens permetria o permetrà als Estats Units, entre altres coses, la prohibició d'aplicacions com TikTok.
Doncs per què això? Doncs seguim el mateix de sempre, eh? És el dia de la marmota. Per què? Perquè és un risc per la seguretat nacional. Per què? Perquè és xinesa.
Sí, sí. Bueno, bàsicament no és la primera companyia xinesa que entra dintre d'aquesta guerra comercial entre els dos països i sembla ser que bueno, fa dies que la tenen al punt de mira i segur que acabaran prohibint el TikTok a Estats Units. Després veurem com acaba a Europa.
Doncs, de totes maneres, Joe Biden ha dit que no està segur que els legisladors hagin de prohibir TikTok, però a vegades el president pot dir missa que hi ha més organismes de govern, no? I si tothom es peny cap a una altra direcció, doncs es peny cap a una altra direcció. Hi haurà les pressions que hi haurà i vindran d'on vindran. Però la notícia és aquesta. Anem cap aquí, anem cap a tramitar una llei que permeti, i parlem de TikTok, però és que fixeu-vos el nom de la llei, eh? O sigui, aturar les companyies que siguin tecnològicament adversàries dels Estats Units.
Sí, sí.
Això inclou qualsevol companyia que diguis no m'interessa que estigui als Estats Units, doncs en l'aire.
La bloquejo.
Veurem com acaba. De moment, com diem, s'inicia, han votat a favor d'aquesta nova llei, ara ha de fer tot el procés, eh? O sigui, té diversos tràmits, ha de passar el Senat i després ha d'arribar fins, bueno, com passa aquí amb les lleis. Però això és un inici. És possible que a finals d'any TikTok ja no pugui ser utilitzat en lloc dels Estats Units. Idea que parlem dels Estats Units, doncs el govern nord-americà ha advertit de l'aparició d'un ransomware, i no és habitual que un propi govern avisi, es tracta del ransomware Royal.
Sí, després d'una setmaneta, no, que, com han vist, com un virus informàtic, un ransomware ha afectat al Clínic de Barcelona, l'hospital aquest tan important.
No era aquest, Jordi, per això?
No, no era aquesta variant. Diguem que hi ha centenars i fins i tot milers de variants, i aquesta variant que us parlem ara, que s'anomena Royal, està afectant a molts punts crítics d'Estats Units, des d'infraestructures de fabricació, comunicació, educació, organitzacions de salut també, i bueno, bàsicament que està creant molts problemes en aquest país.
Doncs ens avisen perquè diu que no tenen manera d'aturar-lo i està atacant sobretot a severament al sector sanitari nord-americà i també s'ha expandit a altres objectius i s'apunta a altres països. O sigui que la història que han viscut aquesta setmana del Clínic de Barcelona es podria repetir en les setmanes vinents amb un nou ransomware que s'anomenaria Royal.
Sí, bàsicament és un grup de hackers que s'anomena també Royal, que porta funcionant des del principi, des del 2002, i veiem que, bueno, que està afectant a molts llocs dels Estats Units i pot ser que arribi també a Europa, com diem.
Doncs esperarem a veure què és el que passa. De totes maneres, perquè veiem que les coses són greus, però al final s'hi acaba trobant, parlem d'un altre ransomware, que aquest s'anomenava, tenia un nom més divertit, aquest, s'anomenava Mortal Kombat.
Sí, bueno, el nom és, recorda, és exactament el d'un videojoc d'acció, i bàsicament la bona notícia és que la companyia Bitdefender ha aconseguit descodificar i han ficat una utilitat per fer-ho gratuïtament, doncs, aquest ransomware. És a dir, molts ransomware s'aconsegueixen descodificar amb el temps, però clar, passats 6 mesos igual ja...
Clar, aquest, per exemple, aquest Mortal Kombat ens expliquen de que anava molt dirigit a atacar a gent que tingués criptomonedes. Suposem que si tu tens uns certs codis en un disc dur d'atrapar de certes criptomonedes i tens diners, si no tenies pressa perquè no necessitaves aquells diners, doncs benvingut sigui que ara et donin aquesta eina i has recuperat els quartos.
Sí.
Però clar, per exemple, en un hospital que el que necessiten
no
és les fitxes mèdiques i no pots dir-li a la gent no, esperi 6 o 7 mesos a veure si surt una eina que ens hagi permès descodificar el seu historial mèdic per a veure quin medicament li hem de donar, sí. O quan l'hem d'operar.
Per tant, bueno, s'ha d'anar molt amb compte cada vegada més amb la seguretat informàtica i s'ha de vigilar molt amb les amenaces com són el ransomware, que són virus molt i molt perillosos.
Jordi, per si algú no sap el que és el ransomware, són aquests que encripten la informació?
Sí, bàsicament és un virus que el que fa és segrestar la informació, ens l'encripta i amb sistemes d'encriptació segurs que són indesxifrables.
Uh-huh. La idea, algú dirà per què? Doncs això és un segrest purament, el que hi ha
un
rescat a darrere normalment, tot i que justament aquesta setmana ens parlàvem de que el tema del Clínic encara no s'havia posat ningú en compte. contacte. Encara els segrestadors no havien reclamat res. Però la idea normalment és aquesta, eh? És que se'ns queda la informació i sempre ens donen un fantàstic enllaç amb algun lloc que han de fer un...
Per pagar el rescat.
Pagar un rescat.
I s'ha de vigilar que són cibercriminals i moltes vegades pagues i tampoc no tornen la informació.
Doncs això és tot el que us volíem explicar avui. Abans d'anar a l'apartat de videojocs, fem un parell de pinzellades o tres en breu. La primera que us volem explicar és una bona notícia, al meu pare, i és que WhatsApp permetrà establir una data d'expiració automàtica als xats grupals.
Sí, això està pensat perquè desapareguin automàticament de l'aplicació un cop passat el límit de temps establert.
Que creem un xat per la calçotada d'aquest diumenge. No cal que aquest grup estigui d'aquí un any encara allí a la llista de grups abandonat a baix a qui sap on, sinó que el creiem i diem, pues mira, i dimecres que ve que desaparegui.
Sí, això està bé.
Està bé. Doncs està treballant-hi i ho permetrà ben aviat. Esperarem a les pròximes actualitzacions que arribi. També us volem explicar que Google, és una bona notícia, sobretot si ens ho mirem des de la nostra òptica, avança en el model de llenguatge universal. Ho vol fer per donar suport als 1.000 idiomes més parlats del món. I nosaltres ho hem de veure positivament, això, com a usuaris que som d'un idioma que moltes vegades està maltractat, el català.
Sí, per posar-vos un exemple, això ens ha d'ajudar als catalanoparlants, on reconeix de forma automàtica la veu en idiomes àmpliament parlats, però també en altres amb menys usuaris.
De fet, nosaltres, si ens ho miréssim egoístament, veuríem que el català per Google no està tan, entre cometes, maltractat, però hi ha idiomes que parla moltíssima menys gent. Estem parlant de 1.000 idiomes. El català no és el que fa 1.000 ni molt menys. Recordem que no fa gaire el mateix a França han dit que era l'11 o el 12 idioma més influent del món.
Sí, sí,
o sigui, no està tan malament la posició del català, però imagineu, si nosaltres a vegades ens sentim atacats, com s'han de sentir gent que tenen molts menys parlants i que a vegades pues, es veuen tan maltractats com que no poden ni un vídeo que no entenen al YouTube, doncs han de buscar un altre idioma perquè el seu ni apareix. Google avança en el llenguatge universal, vol donar suport a 1.000 idiomes, nosaltres aplaudim la iniciativa i esperem que molta gent pugui fer anar el seu idioma per entendre els vídeos de YouTube o simplement per comunicar-se amb el seu correu electrònic, una cosa tan senzilla com això.
Sí, sí.
I una altra cosa també és, en principi, bona que està fent Google i que s'incorporarà a Chrome és un botó per facilitar l'eliminació de les dades d'autocompletat. Això també fa molta ràbia a vegades, Jordi, eh? Les dades d'autocompletat.
Sí, sí, és una cosa que utilitzem sempre al nostre ordenador, doncs l'autocompletat ens va molt bé, però a vegades fiquem una cosa, no?, amb un ordenador que no és nostre i després tots els que venen a darrere veuen el que han ficat nosaltres, a l'autocompletar.
Qualsevol cosa, eh? Algú pensarà contrasenyes? No, sí, contrasenyes sí, però no parlem de contrasenyes, parlem de, per exemple, un formulari que ens demana el nostre correu electrònic.
I totes les nostres dades.
Sí, fiquem el correu electrònic, nom, adreça, el que sigui, i el que ve a darrere, quan clica a sobre, directament ja li suggereix el nostre correu electrònic.
Sí, sí, tota la nostra informació.
Doncs fins ara això es podia eliminar? Sí, això es podia eliminar. Havíem d'accedir a la configuració de Chrome, buscar una pestanya que es diu autocompletar i trobem la manera d'esborrar-ho. Ara ho canviaran, això, eh?
Sí, ara apareixerà un nou botó que s'ubicarà al costat de cada entrada de la finestra emergent que té dades d'autocompletar. Per tant, a cada finestreta on se pot ficar l'autocompletar ja es pot borrar des d'allí.
Allí hi haurà un botonet per a esborrar el que no vulguem que quedi marcat. Bona iniciativa i esperem que aparegui a totes les versions del navegador es vagi actualitzant. I també us volem fer una puntualització de Samsung perquè ha registrat dues marques per a unes ulleres de realitat augmentada i una altra per a un anell intel·ligent. O sigui que Samsung hi veu futur aquí.
Sí, bàsicament, lo de l'anell intel·ligent ja us n'hi vam parlar, veurem en què s'acaba convertint, i les ulleres intel·ligents també és una cosa que veiem que després de Google abandonar les seves Google Glass, algunes altres companyies hi van apostant.
Doncs, noms sobretot xinesos, eh? Els xinesos ho veuen clar i sembla que Samsung també ho veu clar.
Sí, sí.
Bueno, sembla que el mercat asiàtic, Samsung recordem que tampoc és americana, eh? Però sembla que el mercat asiàtic sí que ho veu clar, de que les ulleres de realitat augmentada, les de realitat virtual, tot això encara té un futur.
Sí.
Anem a parlar de videojocs. Vinga, Jordi, comencem. Per on comencem? Comencem per notícies breus, eh? Ja que estàvem de breus en general, parlem de breus de videojocs i parlem de l'antic responsable dels Sims. Per què? Perquè ens està preparant una nova aposta, una nova proposta diferent.
Sí, sembla ser que l'antic responsable del videojoc Sims, aquest simulador de vida, doncs està preparant un nou videojoc que teòricament serà similar, és un nou simulador de vida, però esperem que doni un salt diferent a l'habitual Sims. S'anomena Life by You.
Doncs això, Life by You i aquesta nova proposta, bueno, si ve amb un segell tan gran com pot ser el de l'antic responsable dels Sims, en principi sembla que hauria de ser un èxit, no?
Sí, de moment no en sabem res més i a partir del 20 de març tindrem més novetats.
Doncs 20 de març és la data en què en sabrem més. 20 de març és la data en què veurem si als Sims els ha sortit d'una competència feroge o una competència digna o no. També us volem parlar, per la gent que siguin seguidors de Bola de Drac, d'una futura bona notícia, i és l'aparició d'una nova entrega.
Sí, us parlem, bueno, per tots els fans de Bola de Drac i pels que no, perquè realment que surt un nou joc de Bola de Drac ens hauria d'entusiasmar tots, no? Uh-huh.
Jordi, tenim fins i tot nom, eh? S'anomena Budokai Tenkaichi 4.
Sí, és el Dragon Ball Z, està basat en les aventures de Dragon Ball Z, i es diu així, Budokai Tenkaichi 4. Tenkaichi,
sí, però, sí, perdó, Budokai Tenkaichi, bueno, això és el que té els noms orientals.
Sí.
Doncs haurem d'esperar a veure què és el que ens aporta. De moment poca cosa en sabem més, però els rumors cada cop agafen més força i sembla que
és tan fort
que ja ho han oficialitzat. Vull dir, s'han vist obligats a dir sí, i estem treballant. Uh-huh. Bueno, esperarem, segurament serà tema del joc de la setmana, serà propers avançaments, serà de tot aquest.
Sens dubte.
Anem a parlar també, abans d'entrar a la resta de repàs de jocs de la setmana, d'un dels jocs de construcció que més fidels i adeptes té, el Cities.
Sí, us parlem d'una nova entrega, d'un videojoc de construcció de ciutats i de gratacels, i que bàsicament se li ha fet, a la versió original del 2015, se li ha fet un restyling, una actualització gràfica, i ha sortit el Cities Skylines 2.
Doncs Skylines 2, el que ve a portar-nos és una posada al dia del joc, eh?
Sí, bàsicament és una posada al dia, és un joc d'estratègia on bàsicament construirem ciutats, rascacels, podreu ser un constructor de la nova ciutat estil Nova York, etc. I bàsicament, doncs, bueno, aviat el podrem disfrutar.
Doncs ja ho sabeu, si l'havíeu pogut catar en les seues primeres entregues, aquesta ens portarà doncs algunes actualitzacions, però sobretot gràficament. Rendirà molt més la ciutat, al cap i a la fi és el que ens interessa, el nostre resultat serà molt més espectacular. Deixem les notícies. Vinga, va, anem a parlar de jocs a la setmana. Què volem jugar? Comencem. La primera proposta que ens portes avui, un joc que ja podem gaudir, és el Monster Energy.
Sí, us parlem del Monster Energy Supercross 6, un joc de conducció basat en motos de Supercross. Per tant, són habituals, són circuits fixes, tancats, i del campionat de Supercross.
Doncs els amants d'això, de Supercross, el seu joc oficial.
Sí, és un entorn obert on podrem fer les delícies amb la nostra moto, o, bueno, amb salts, amb circuits, i bàsicament conduint aquestes motos de Supercross.
Doncs un joc que, a més, ens arriba per a la majoria de plataformes, menys la Nintendo.
Sí, tenim per a PC, PlayStation, totes, i també totes les Xbox.
La següent proposta és el Blake Fate.
Sí, us parlem d'un joc d'ambientació oriental, molt a l'estil dels Souls, i bàsicament és un joc que està creat bàsicament amb un joc de fantasia, anime, amb espases i màgia, i ambientat, doncs, que lluitarem contra éssers horrorosos, caps gegants, i bàsicament difícil, molt difícil, com els Souls.
Mm-hmm. Doncs Forsaken s'anomena. Blake Fate, una altra proposta que tenim disponible aquesta setmana, també la tenim per a quasi bé totes les plataformes.
Sí.
Següent proposta d'aquesta setmana, Project Zero. Aquesta també és un clàssic, eh?
Sí, us parlem d'un joc clàssic que és una saga que originalment s'havia llançat per a Nintendo Wii. Per tant, és una saga estil japonès, és una saga de terror, i bàsicament es neteja les teranyines i es posa al dia perquè el puguem disfrutar, doncs, una nova entrega, i a més no només per a les Nintendo, sinó per a totes les plataformes.
Sí, Jordi, veiem que està a la Nintendo Switch, però també la tenim amb PlayStation, amb Xbox, amb ordinador, amb tot el que faci falta.
Sí, per tant, bueno, si us agrada l'anime i a més el terror, sens dubte aquest Project Zero és un joc clàssic, us agradarà.
Project Zero Mask of the Lunar Eclipse s'anomena, per si el voleu buscar exactament. Una altra proposta, Outlanders.
Sí, us parlem d'un nou videojoc d'estratègia, de construir la nostra pròpia comunitat, amb un aspecte molt resultat, visualment molt interessant, i bàsicament és un videojoc que destaca en la capacitat de donar prioritat a certes tasques o emissió de decrets, que bàsicament poden manipular molt les regles de la partida. Ens poden permetre diferents llicències, com ara horaris laborals més llargs, reduccions de consums de recursos, i encara que vinguem de dalt, doncs això no facilitarà el nostre poble. Per tant, bueno, si voleu no gestionar una vida, sinó en aquest cas una comunitat, ho podreu fer també amb aquest videojoc d'estratègia.
Outlanders, com veiem, arribem fins a aquest punt. Podem permetre a la gent fer o no fer coses, dictaminar lleis i fins i tot els horaris laborals. O sigui, el nivell de personalització per crear la nostra comunitat és espectacular. Outlanders, un joc que tenim per ordinador, i que tenim disponible aquesta setmana. Doncs això és el que ens has portat per aquesta setmana, Jordi, i com sempre intentem ficar al radar una pròxima estrena, un joc que hem de tindre present perquè arribarà aviat, i a més aquest superaviat, o sigui, aquest mateix mes de març. És el WWE 2023.
Sí, és un videojoc d'acció de lluita amb la licència oficial d'aquesta lluita americana que s'anomena de la WWE. Per tant, tindrem tots els lluitadors actuals a les diferents zones que poden lluitar, i bàsicament, si voleu ser fanàtics i voleu jugar amb aquests jocs de lluita, doncs aquest és el joc adequat.
Mm-hmm. Doncs totes les superestrelles i fins i tot les estrelles que estan per venir amb una llicència oficial de la lluita aquesta que tants adeptes té i que tanta gent segueix, una manera, distreta de passar l'estona.
Sí, sí.
Doncs un joc per això que encara no tenim, com diem. Hem d'esperar a la segona quinzena d'aquest mes de març per poder-ne gaudir. El tindrem també al radar i el presentarem com a novetat de la setmana quan surti, la setmana que ve o l'altra. Amb això sí que ara ja hem repassat tot el que volíem explicar-vos, fins i tot l'apartat de videojocs, però recordem el tema del concurs. Tenim en marxa un concurs i, a més, aquest mes, que qui no participi és per falta de ganes, perquè ho hem posat molt fàcil.
Sí, la pregunta realment és molt fàcil i, si et sembla, la formulem.
Doncs, Jordi, anem a veure quina és la pregunta.
Sí, la pregunta era: en quina ciutat es realitza el Mobile World Congress?
Doncs pregunta que ja us vam avançar la setmana passada, però és que a més aquesta us expliquem ja quines són les opcions que tenim, i com veurem encara us ho hem posat més fàcil perquè un cop hi ha quatre opcions i algunes es descarten quasi bé per sentit comú, veureu que és molt fàcil respondre. Les quatre opcions que tenim són Balaguer, Lleida, Barcelona o París.
Sí.
Doncs Mobile World Congress, la fira de mòbils més important del món. Suposem que ja us podeu imaginar que necessita una ciutat gran, i a més avui n'hem parlat. Jordi, què hem de fer per participar al concurs? Vinga, va, abans de marxar, recordem a la gent si algú no ho sap encara.
Aneu a web de Consolany, a baix de tota la dreta, i allí simplement us demana els vostres datos bàsics i podeu escollir l'opció de resposta d'aquesta pregunta.
Doncs web de Consolany, com diem, i a més un premi fantàstic, cada mes el que anem donant.
Sí, 50 euros per comprar Consolany.
Doncs ja ho sabeu, aneu a participar, i a més que aquest mes és superfàcil, entre tots els que l'encerteu, que suposem que sereu tots, farem aquest fantàstic sorteig. Doncs amb això ara sí, posem el punt i final. Jordi, el programa d'avui, un programa, com diem, que ha sigut més relaxat. Avui sí que no hem anat tan pitjats de temps,
Sí, sí, avui hem anat més bé. Amb la veu així, però bueno.
Bueno, esperem que et recuperis bé, sí, i que esperem la setmana que ve tinguem al màxim. Moltes gràcies a tots per haver-hi set. I recordeu, si heu arribat tard, que podeu recuperar el programa també a la ràdio a la carta, i si no, que el podeu també escoltar amb la plataforma de Spotify.
Adéu.
Adéu-siau a tothom. Everybody all around.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.